pero de titular y en una eliminatoria a Leganés, uf, a ver a qué.
Pinta partit interessant, sí. Així com no ho va ser el d'ahir, i jo crec que
Porta gran demà... d'infermeria.
Sí, jo crec que el de demà no ho serà ara, potser el quart d'hora guanya el Madrid 0-3 i em diuen, ah, ja està, ja ho tenc. Bueno, són les 8. De seguida ens recrearem en les opinions de Gerard Piqué sobre el comunicat del Madrid, que és una de les grans notícies del dia, però abans són les 8 i ve Manel Alias. Avui amb una puntualitat britànica, com a mi m'agradaria, però no sempre se'n permet. Hi ha imponderables de tots els tipus, una mica com passa amb les obres del Camp Nou, però avui ho he aconseguit. Manel Alias, bona tarda.
Bona tarda.
Tornat a guanyar els Knicks.
Let's go, és veritat, Knicks. I impressionant.
Estem llançats. Sí. No fotrem res, com cada any, però estem llançats.
Ja ho veurem aquest cop.
A les 10, que estàs més animat tu que jo. A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, estava ara mateix seguint compareixences a la Casa Blanca, perquè ahir explicàvem en directe durant el Catalunya nit aquesta proposta que va llançar Donald Trump d'enviar tothom que viu a la Franja de Gaza, gairebé 2 milions de persones, que es busquessin llocs a Egipte, Jordània i altres llocs, i que allò podia ser una riviera turística de luxe, tota la Franja de Gaza.
I el que està... Ho he escoltat aquest matí i t'ho juro que he anat enrere a veure si ho havia entès malament, si és que se m'havia posat malament el cafè.
Clar, jo i en directe també havíem d'assumir-ho a poc a poc, perquè estava passant, estàvem amb el Garriga intentant explicant-ho, però què passa? Doncs que avui, fa molts pocs minuts, tens tant el secretari d'Estat dels Estats Units, Marc Rubio, com la portaveu de la Casa Blanca, intentant matisar el que va dir ahir, perquè ha generat molt desconcert, dient, per exemple, que mentre es reconstrueix Gaza, que bé que la gent s'ha d'allotjar a alguna altra banda, o sigui, intentant matisar una mica, perquè, entre altres coses, el que explicava ahir Donald Trump és il·legal amb la normativa internacional, no pots desplaçar així una població que no és la teva, etc. En fi,
però el que farem... Se li fot una mica.
Tot. Sí, no sembla gaire amoïnat per això, però bé, el que farem avui, a part d'explicar aquestes matisacions que s'estan fent ara mateix, passarem també pel Pròxim Orient, on el nostre corresponsal allà, el Jordi Brascó, ha recollit l'opinió sobre el terreny de la gent de Gaza i de la gent de Palestina, Jerusalem, etc. Parlarem també d'habitatge, perquè avui el govern ha anunciat que comprava 743 pisos a tot Catalunya procedents d'execucions hipotecàries a un sol fons d'inversió per 72 milions d'euros. Això ja veurem si és una tendència o no, però quan hi ha aquestes compres d'immobles que estan hipotecats, i això ho explicarem durant el Catalunya Nit, la Generalitat té el que se'n diu un dret de tanteig, és a dir, pel mateix preu, si ofereix el mateix preu la Generalitat, s'ho pot quedar abans d'un fons d'inversió o de qui sigui. Veient tot el que està passant amb la Casa Ursola, podria ser aquesta una línia a explorar, i ho explicarem al Catalunya Nit. També parlarem del documental que s'estrena aquest divendres, una sèrie de 4 capítols que es diu El Minuto Heroico. S'estrena a Max, l'ha dirigit la Mònica Terribas, i avui la tindrem a ella i a una de les protagonistes de la sèrie aquí al Catalunya Nit. És sobre l'Opus Dei, i el que s'explica posa els pèls de punta de com arriben a...
Sí, ja l'has vist?
He vist alguns capítols. Sí. I està molt bé.
Sí, és molt interessant.
Fa bona pinta, a veure què n'explica la Mònica.
De l'Opus Dei tots n'hem sentit a parlar més o menys, però crec que no som conscients de fins a quin punt algunes de les persones pateixen una mena d'esclavatge a dintre de la organització.
Dones, principalment.
Sí. Ella centrada la sèrie en 13 dones, que són les protagonistes, i posa els pèls de punta. En parlarem avui al Catalunya Nit, i també passarem en directe pel concert de Calavento, el duet empordà que celebra 10è aniversari amb un concert a la sala Apolo, i presenten el disc Brindis, que són tot de versions. Així com t'acostes
cap al centre. Molt bé, sonen bé. No tenen cap moment de la cançó on facin... Però sonen bastant bé.
I trobes a faltar autotune, no?
Això mateix. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Alias. Gràcies.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Ah, d'acord. S'estava esperant la sintonia del, del pop-up vespre, no, però per algun motiu no...
Avui no hi és.
Avui no, no hi és.
D'acord, que... Sonia Oleart, hola de nou.
Hola, pensava que havíeu patit un accident.
No, confiàvem en la sintonia, però avui... Mita-la aquí, és que sense la sintonia no sabem, ens perdem.
Esteu vius, eh?
Sí, estem vius. Va, Sònia, en aquesta primera hora del Tot Costa, què poden recuperar els oients que s'incorporin ara a l'antena de Catalunya Ràdio?
Hem escoltat a Hansi Flick, que ha parlat de la prèvia del partit de Copa amb el València, la porteria, Iñaki Peña, ja ha quedat clar que no és una opció per Flick, Gavi, que no jugarà, Olmo, que s'ha de vigilar molt perquè es lesiona, però que podria tenir minuts a València, i hem anat a buscar què es diu precisament a València, però no passen per un bon moment. Ja sabem, però, que la Copa és la Copa i que pot passar qualsevol cosa. Hem parlat amb Fernando Gómez, excapità del València, i hem jugat amb la Lotto Hansi.
Que ha vingut a parlar del seu llibre i del que no era el seu llibre, que era concretament el partit. Ara, de seguida, també hem d'encara de repassar el que ha dit Gerard Piqué sobre les queixes arbitrals del Real Madrid.
I aquí apunta el Sergi Andreu, sí.
El Sergi Andreu ens ho explicarà, sí. I l'Atlètic de Madrid, que també hi està campà des de fa unes hores al seu Twitter, i ara de seguida també expliquem perquè l'última piolada s'ha de dir que té gràcia. El community manager de l'Atlètic de Madrid li han dit tot teu, mira, el Costa no li fa gràcia, es veu, però la resta ens ha fet una mica
ja
no de gràcia.
Ja n'ha fet l'altra i aquesta encara menys.
Bé, han fet una vinyeta amb quatre apartats, em deien instruccions bàsiques per preparar la setmana en un derbi.
Tipo Ikea, perquè ens entenguem.
Exacte, no llavors, primer punt, una bona preparació física, i això està, òbviament, tot il·lustrat. Segon punt, massatge propartit. Tercer punt, una anàlisi minuciós del rival. I l'últim punt, el quart, diu utilitzar la teva televisió oficial una vegada més per pressionar els àrbitres. Fa clara referència al Madrid. Vaja. No, el Costa no li fa gràcia, al community... A la gent no li fa gràcia, però el community manager de l'Atlético i la seva afició s'ho està passant.
Estem suposant que vol tenir gràcia. Si és un tuit d'anúncia, jo crec que compleix l'objectiu.
Però graciós.
Si pretenia fer gràcia, no. No puc estar més...
A mi no em desagrada.
Perquè tu ets un públic agraït, la Gemma i jo som gent exigent en l'humor.
Busqueu un humor una mica intel·ligent.
Una mica més elaborat, no sé.
És una denúncia una mica camuflada.
És un complex d'inferioritat com passa amb altres...
No és tan graciós.
Amb altres equips o altres clubs.
Mira, ara el Sergi ha invertit els termes.
Ha compartit el partit de l'Atlètic de Madrid.
Però... Ha fet una altra lectura.
Perquè dissabte ja se sap el que passarà.
Ara.
Estan posant números del 36, del 37, del 38...
Ara ja anem.
Però no només per això.
Teníem...
Els jugadors a Madrid ara sortiran revolucionadíssims.
Teníem el Lleó Soler retingut. L'hem tingut retingut una hora i encara t'hauràs d'esperar un moment més. Al Palau Blaugrana, d'aquí a 22 minuts arrenca un Barça-Maccabi, un autèntic clàssic del bàsquet europeu. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Que jo diria que no pot arribar en pitjor moment pels dos equips. El del Maccabi és terrible, però el del Barça no està gens malament.
Bé, el que passa que mirant els marcadors d'ahir, doncs la veritat és que el Barça no paren de ploure-li segones oportunitats i per tant, doncs bé, el Barça si guanya, tornarà a estar en zona de play-off dues victòries del segon, és a dir que a nivell de resultats Eurolliga no és dramàtic. El tema és la situació combinada amb l'ACB, i aquí sí que la imatge amb el Manresa ha fet mal. Mira, avui per exemple, també és perquè ve el Maccabi, però, per exemple, els Dracs han penjat les seves pancartes del revés en senyal de protesta. Sant Culer ha dit que, en comptes de vestir de vermell, la samarreta vermella, en portaran una de negra per protestar per totes les mesures de seguretat draconianes que implica un partit del Maccabi, entre elles no poder exhibir banderes palestines. En canvi, sí que veig banderes d'Israel.
T'ho prometo, ja ho hem comentat altres vegades, t'ho prometo que no entenc com els clubs accepten això. És que no puc entendre com el Barça accepta això. El Barça o els Mossos o qui correspongui.
Doncs
que vinguin poder... a casa teva a dir-te quines banderes has d'exhibir o no, és que em sonen acollonant, de veritat.
És el poder que té Israel, també dins de l'Eurolliga.
Se me'n fot el poder que tingui Israel. Equip... És que, clar, tu estàs dient als teus aficionats, no, és que vindrà un policia o algú de seguretat i li prendré una bandera palestina. Però em pot explicar per què? Bueno, en fi,
però això és una instrucció dels Mossos.
Sí, 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 ho sé, ho sé. Pues no, no ho entenc, ni per part dels Mossos...
Vull dir que el Barça no pot dir gaire cosa, no, ja, si la instrucció dels Mossos en és
això,
que no...
Això tens raó, però que a mi em consta, i l'Ernest em corregirà, que hi ha hagut moments, no sé si és el cas d'avui, que agents de seguretat israeliana entraven a l'habitació on tenien els grups d'animació els seus bartos.
Mira, jo, que dius, bueno, aquest matí...
Tu t'imagines que el Barça no li molest que Tel Aviv traguessin banderes espanyoles? Tu creus? És que, bueno, és que no té cap sentit. No? Sí, dec ser jo, eh?
He vist banderes israelianes aficionats amb la bandera d'Israel i la de Catalunya, els dos... No, jo, i a més, avui, aquest migdia, mira, estava a l'entrada de l'entrenament del Maccabi. Què han fet? L'autocar ha baixat per la rampa sud d'esquena i s'ha ficat mig autocar dins el palau i mig autocar fora, de manera que la porta de darrere quedava dins el palau i per allà han sortit els jugadors del Maccabi. És una mesura excepcional, perquè els autocars paren a 30 metres a la porta i els jugadors baixen i caminen.
Però és que això és diferent. Que el Maccabi tingui unes mesures de seguretat especials, jo això ho puc entendre, perquè és una situació especial. Però que et condicionin a tu la teva animació o què portes o què no, jo de veritat no ho entenc. Però és igual, parlem de bàsquet.
En aquesta equació Donald Trump, també el que ha manifestat Donald aquestes Trump. Últimes ah, hores, tot, sí, sí. Tot això de fer fora la gent de Gaza. Vull dir, realment tot això no va en la bona direcció perquè tinguem un dia pacífic. El desplegament de Mossos ja és molt gran des del matí. Doncs bé, suposo que és un partit d'altíssima complexitat i volen evitar-se algun possible atemptat o alguna cosa.
Parlant de dies pacífics, l'última aparició del Barça al Palau va acabar amb mocadurada diumenge amb motiu de la visita del Manresa. Suposo que avui tindran a bé guanyar, eh?
Sí, i és un partit ideal per guanyar, però també ideal perquè si perds hi hagi una sublevació, perquè yeah. Et deuries el penúltim. Vull dir que avui el Barça no hauria de patir, en teoria. Mm-hmm. Per tant, veurem què acaba passant aquí.
Per cert, baixes al Barça, a Vesely continua fora?
Vesely sí, he vist Jabari Parker assegut, veurem si està a punt. En principi jo crec que sí, que escalfarà, ha sigut l'últim home a canviar-se. Tenint en compte que aquesta setmana el Barça juga divendres, també amb l'Olympiacos, jo crec que també reserven jugadors.
Molt bé, doncs d'aquí a no res, arrenca el canal exclusiu digital, el web i l'app de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga, el Tot Gira, Macià, Lloberes, Ubac, explicant-vos íntegrament aquest Barça-Maccabi. Macià, gràcies, bona transmi.
Molt bé, Jordi, fins ara.
EAE Business School patrocina aquest espai.
2:15 del vespre. Ens havia quedat pendent, Sergi Andreu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les reaccions del dia a la carta que el Madrid va formular contra els àrbitres. Avui ha pres protagonisme Gerard Piqué.
Sí, que en un xoc dialèctic amb Miquel Casillas ha estat divertit, ara el sentirem. Ha dit que això del Madrid i dels àrbitres, vaja, que ha tirat d'història, diu que no és nou.
El comunicado es una cortina de humo en toda regla. Pero vamos, lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa. Y ahora se habla de esto, pues mira, ya están haciendo preguntas de esto, es lo que quieren.
Iker Casillas ha fet una proposta, ha dit que els àrbitres del VAR haurien d'estar acompanyats d'un exfutbolista, no us perdeu el que li ha respost Piqué.
Yo creo que le faltaría a su lado un exjugador que también le pudiese dar su criterio y su opinión en base a lo que ve. Porque nosotros, yo creo que enseguida nos hemos dedicado a esto mucho tiempo, que esto no quiere decir que un árbitro no, pero sí sabemos en qué momento puede ser una, sin querer, voluntaria o no, ¿sabes? O
pero el jugador de qué equipo, que jugó en el Madrid antes, ¿no?
¡Qué merda, hombre! ¡Qué merda quien sea el jugador! Lo que tiene que hacer es el tener criterio.
Árbitros colocados, comentaristas todos del Madrid, o sea, si es que todo es del Madrid...
És un torracollons professional, però la veritat és que en algunes coses té raó, fins i tot quan se'n vol enfotre.
Què més? La resposta dels col·legiats l'ha donat el president Medina Cantalejo, que ha assegurat que no hi ha corrupció a l'arbitratge i denuncia els atacs del Madrid. Són declaracions al podcast El Cafelito.
Yo no me tengo que avergonzar de nada. Yo no me siento, vamos, no me siento, no. Yo no soy, ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes. Seremos muy malos instructores, muy malos árbitros antes, malos, pero corruptos te garantizo no.
És terrible que per defensar la teva honestedat hagis d'acabar concedint que potser ets un autèntic incapaç, que és el que ve a dir Cantalejo. A lo mejor seremos muy malos. No, no, d'això en donem fe perquè hi ha errades en les últimes setmanes, vaja, en general. Una altra cosa és que estiguis més o menys d'acord amb aprofitar-te de l'errada arbitral per, com deia Piqué, estendre una cortina de fum, que això ja ho hem dit aquí uns quants dies, ara ho estan fent allà i fa 15 dies ho fèiem aquí, però bé, en definitiva, jo miro endavant perquè ja, si m'ho permeteu, em fa vol el tema de la carta del Madrid, etc. I em poso a la pell, i abans crec que ho comentàvem fora de micròfon, de l'àrbitre que hagi de xiular el partit. No tant el d'avui, perquè no m'imagino que la cosa vagi d'una decisió arbitral, però el de dissabte,
el derbi.
El Bernabéu, crec que és la persona que voldria ser menys del món.
És que condiciona moltíssim el que han fet. Vull dir, si ho han fet aquí, és el que dius tu, jo estic bastant d'acord, però de la manera que ho fan i... sembla que quan els hi passa a ells que sigui molt més gran i que es faci tot i que els únics que s'equivoquen...
Expulsions perdonades a cada lliga n'hi ha mil.
I que l'error greu, que per mi és un error, perquè
sí,
és vermell,
sí, molt bé,
però que l'error greu signifiqui àrbitre a la nevera, vull dir, què passarà? Que els pròxims xularan condicionats contra el Madrid. És que només els sancionen els que s'equivoquen contra
el Madrid.
Però
és que faci el que faci l'àrbitre de dissabte, no, mal.
Si no, serà el segon.
Perquè l'Atlético, per moltes brometes que estem fent, los de l'Atlético també són expertos en queixes arbitrals i en victimisme. Amb lo qual, o sea, és que faci lo que faci, o sea, ja pot estar perfecta, perquè si no està mort.
S'equivoqui a favor d'un equip o d'un altre, serà per un motiu o l'altre.
Ja pot resar que tingui un partit tranquil i no hi hagin situacions, diguéssim, compromeses de bar, no? Que ara
és molt difícil.
És molt difícil ara.
I ara estarà crispadíssim.
Exacte.
Hi haurà entrades que ja veuràs.
Sí.
Entrades a nivell, perquè els jugadors de l'Atlètic de Madrid, alentats per la seva afició, saben que al cap de 3 dies hi ha un partit a Manchester.
Però tu creus que l'Atlètic de Madrid surt a jugar un partit així pensant en Manchester?
Anirà fort, i perquè els hi va la Lliga.
Home, clar.
Això per començar i després estar a l'altre.
Vaja.
I el Madrid buscaran la bronquina, a veure si el Vinícius cau, a veure, això, va bé, és de ser molt intel·ligent.
És un derbi,
i s'està escalfant d'una manera brutal, ja se sap, o ja es fa dir que serà Sotogrado. Sotogrado no cal mirar els precedents.
Tu ens els diràs.
Molta afinitat cap al Barça no té. Cap al Madrid algun...
Quin és el full? No, és que no, la veritat
és que... No conec la fulla dels àrbitres.
És un dels àrbitres internacionals i que, segons el comitè tècnic d'àrbitres, segons la temporada passada, va ser considerat el número 1.
El Barça és...
Però és del Madrid, és del Barça...
Jo no sé si és del Madrid, però del Barça molt no és. Molt no és.
Això preguntava.
Però quins són els precedents, Sergi?
Refresca'ns quins.
Que jo no ho sé.
Getafe l'any passat, l'any passat
el
Bernabéu...
Però el de Getafe, el que passa amb Gavi és més del Bar que del que està al camp, eh?
Però ell està entusiasmat.
Ell va
entusiasmat amb
la decisió, s'ha de dir.
Aquest any el Rayo Barça, és igual, és un Gil Manzano i un Mateu de l'Oda.
El Rayo
és igual,
Barça...
És un
anti-Barça.
No li menteu. No?
El Rayo Barça torna a ser de Bar, que vols dir el gol anul·lat per l'altre.
Sí, però ja l'ha considerat una mica si allò té una intencionalitat o no.
Ja, però que jo aquí... En aquests casos culpo més el tio del Bar, que el crida per una cosa ignota.
Sí, després la darrera decisió és de l'àrbitre.
Sí,
a veure, una miqueta el deixo. Però bueno, és igual, el Sotogrado, a veure... S'està ficant dintre de la llista d'àrbitres.
Sí, l'Atlètic de Madrid està mort.
Sospitós.
No ho sé. L'Atlètic de Madrid...
Mira, que bé.
No, jo crec que no és intel·ligent l'actitud aquesta d'anar provocant el Sidral. Si el Madrid ha quedat retratat.
Jo
però
també.
Si els mateixos madridistes aquests darrers dies estan veient que, ostres, potser ens he passat de frenada amb quatre folis. No? Si és una expulsió, però si ells van fer amb Hendrick la mateix... A Hendrick l'havien d'haver expulsat, que això que és molt explosiu, no? El van veure que és molt explosiu, Hendrick. Va donar un d'allò a les parts amb el Mourinho de l'Alavés.
Ell és molt bèstia.
S'ha apuntat a l'adjectiu que
fa. No, però escolta una cosa.
Aquella que, aquesta que diuen Sergi és molt bèstia.
Clar, però allò és molt bèstia.
Aquella entrada és de
l'Alavés que havia de fer aquell dia.
És que no és una entrada, és una apuntada.
Però és que
Hendrick... Que havia de fer 8 folis en lloc de 4.
Hendrick, pels pocs minuts que ha jugat...
Sí, ja...
Se li gira una mica el cap.
Bellingham abans...
Encara de madurar força.
Bellingham abans de la lesió i ara ja comença a tenir tics. Ja, és que el Soler sempre té, que no sé què, i la impunitat, bueno, pues, se senten...
No, es diu i se contesten.
No, sí, perquè ja sé que... Però se senten més protegits els jugadors del Madrid, perquè històricament... Hi ha un equip que...
Surt de 36.
No, però és veritat. O sigui, normalment sí, les jugades s'acaben, però el Bayern de Múnich l'any passat no es va acabar la jugada, van pitar abans.
Curiosa.
Aquesta no... Per exemple, senten més protegits.
La teva ment privilegiada pels records arbitrals em fa sentir inferioritat.
Però... Insisteixo.
I selectiva, perquè quan s'acaba el partit i que l'àrbitre piti, al Madrid també li va passar amb Bellingham més...
Al camp de la València, no? O a Pamplona, sí, al camp del València.
Per la jugada també que va acabar.
La importància del partit de
Rosa d'un, ja Rosa dels altres. Però, escolta, va donar l'altre dia el Sique Rodríguez al que t'hi jugues. Hi ha un mes 18.
Ah, sí.
O sigui, el tinc aquí perquè ho hem donat avui, hem citat lògicament com s'ha de fer. Gols en fora de joc, revocats pel VAR... Mama, clar, si
ara estem en el moment
jo no m'atrenc amb allò, les coses que me les treballo les coses que fan els altres, altres. Gols en fora de joc revocats pel VAR des que va entrar en vigor el VAR el 2018-19. A favor pel Madrid, 25, ja, de passe ja, 25 gols que són, després les imatges són tan clares que s'anulen. En contra, 7, diferencial més 18. El Barça, 12 a favor que li han donat i que després veuen que no ho són, no, en contra, diferencial més 3. O sigui, si no hi hagués VAR, el Madrid tindria 15 gols més, 18, més 18, perdó, sí. Més 18, el resultat, de diferencial...
En 7 temporades és això?
És el 18-19, sí. Mm. Imagineu-vos quan els partits no es donaven per la tele.
Sí, sí.
Una final de Copa Europa, també. Bueno, és igual, ara no estarem d'això. Però doncs, l'ambient s'ha caldejat d'una manera molt bèstia.
Así que el Madrid, según tú, té raó en el seu comunicat perquè alguna cosa està podrida.
Sí, però no? Normalment cauen cap a un costat més que per l'altre, cap als altres.
Però,
normalment, normalment i les dades...
Doncs
sí.
Tenen una mica de raó, no, alguna cosa està podrida.
És que, bueno, els àrbitres, com bé ha dit el Jordi, com estem aquí en consens, els àrbitres s'equivoquen molt. I que a Venti Bar s'equivoquin encara més, clar, lo de l'altre dia és expulsió. Si l'enganxa és Goicoechea amb Maradona, tal qual.
Sí, sí.
I és expulsió, com Hendrik i com altres, i clar, hi ha hagut moltes, aquesta temporada, l'altra. Però normalment sempre tiren cap a l'altre costat.
Lo d'Hendrik era agressió.
És agressió.
Sí. Lo d'Hendrik era agressió. Ah, l'altre dia sí. És una vermella i ha sigut...
Al Risto li van ficar 2 mesos de sanció, no? Mm-hmm. Per trepitjar Oriz a l'Hospitalde.
L'altre dia... Com... Jo no defensaré lo indefensable perquè lo de la carta fa vergonya aliena. És d'aquí petit i ploramiques, però crec, com ha dit el Gerard Piqué, que és una cortina de fum estupenda per no parlar de la mala planificació de la plantilla, de lo malament que està jugant el Real Madrid a futbol, de què li passa a Vinícius, que no és el mateix de la temporada passada, de que han fitxat a Mbappé, que havia de ser la gran estrella i no lo està... No, bueno, però no, no, aquestes alçades, no. I de tot això no es parla tant com de ara dels àrbitres i de si el VAR i van a por nosotros. Vergonya aliena. Però és una cortina de fum estupenda, estupendíssima.
Els vídeos de Real Madrid Televisió són abans d'Mbappé també i del mal joc de Madrid i tot.
Bueno, jo de los vídeos de Real Madrid Televisió ja he parlat aquí també en aquest programa i he fet articles.
No, és
a dir,
no,
jo no estic d'acord i em fa vergonya. A mi em fa vergonya.
Però ara és un pas més enllà. És a dir, fins ara eren vídeos del Madrid...
No, és un pas més. I és un pas
més.
I
ara és la directiva del Madrid que firma una carta de 4 pàgines on diu que hi ha errors que són deliberats. Jo trobo que és significatiu i greu. Uh-huh. Veurem quina afectació té això en clau de futur.
Però si no guanyen el Leganés, si les va malament contra l'Atlético de Madrid i si hi va malament contra el City, ja no... La carta dels àrbitres ja fins aquí, eh? Sí, sí. L'estan jugant ara, però fins
també
aquí.
També et dic que és molt suposar que tots aquests partits aniran
bueno, malament. Bueno, Leganés igual no, però Atlético de Madrid i City pot ser, eh?
Tu creus que està pitjor el Madrid que el City?
Jo és que el Madrid és que no és gens fiable
el City és un metxilles que no te veo. En fi, això va passar per Lleida perquè el Barça continua fent gols, però Isaac, l'hem tingut un que no, sí, no el vulguis fallar, per l'amor de Déu.
Ara mateix, sí, errada del Barça amb la sortida de la pilota des de la porteria amb Gemma Font i Mariajo, la capitana, la jugadora gol de l'AEM, que, vaja, gairebé porteria buida, s'ha escurat un puntet massa a la dreta, però, vaja, ho tenies que tot de cara per fer, si més no, el gol de l'honor, perquè, com dius, el Barça va fent feina, va avançant 0-4 en aquesta segona meitat. Jana i Clàudia Pina, dues de les que han entrat, han eixamplat el marcador, 14 de la segona, guanya el Barça 0-4 en un segon temps, amb molts canvis, tant en un equip com en l'altre.
Doncs de seguida tornem cap a Lleida, ara hem d'anar a Girona. Perquè avui, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. Teníem doble sessió. Balanç de mercat d'hivern per part del director esportiu Quique Càrcel i presentació d'un dels productes d'aquest mercat d'hivern, que és l'arribada al Girona d'Artur Melo. Artur Melo.
Sí, comencem, si et sembla, per Quique Càrcel, que diu que volien la continuïtat de la plantilla i pràcticament l'han aconseguida, més enllà de la sortida de Pau López, que volia sortir per buscar minuts, i que la segona, recordem que ho va intentar abans per anar al Lens, a la segona ho va aconseguir cap a Mèxic, que en Artur ocupa un lloc que el faltava al mig del camp per crear joc, i que el brasiler encaixa perfectament a l'estil de Mitchell. I arribats al tema, John Solís. Càrcel ha reconegut que sí, que poc abans del partit va rebre una tocada del Porto, cap a les 6 de la tarda. El Porto buscava desesperadament un substitut per Nico González, però que és mentida que haguessin acabat d'oferir 12 milions d'euros. El Porto volia Solís cedit. Hi va haver negociació, sí, i aquesta va provocar... Eh? Què dius?
Sí,
que no t'he entès. Què vols dir?
Que sí, home, us pagueu 60 milions per Nico i vindreu aquí a de rebaixes. No, no.
No, només el demanaven cedit, i com que això es va produir 3 hores abans del partit, va provocar una estona d'estrès, perquè Mitchell es va tancar en banda a la sortida del jugador si no arribava un substitut. I clar, el partit de les Palmes era a punt de començar i Càrcel reconeix que haver-hi estrès i tensió.
L'últim dia, a les 6 de la tarda, rebo una trucada de l'Oporto. O sigui, s'han vist un mercat amb un partit a les 9 i que a les 6 es rebés una trucada de que volen el jugador cedit i que amb una opció de compra no obligada. Hi ha una negociació que existeix, però és una negociació que per mi és molt estressant perquè hi ha un partit de 3 hores i li tinc que dir al míster que igual surt o no surt. Hi va haver un moment de tensió durant aquella tarda perquè el míster al final m'havia dit que no volia que sortís ningú.
T'haig de dir que en aquestes condicions jo tampoc l'hauria venut, però em sorprèn que Solís sigui un motiu d'estrès per un i de tancar-se en banda per l'altre.
Mira, no. jo crec que també si això hagués passat, ja em deixem dir, amb Miowski o amb Dan Juma, potser hagués passat el mateix. Perquè si Mitchell volia la continuïtat de la plantilla...
Sí, això ja ho entenc, però que vull dir que no és com si et venen a buscar i Angel, que et desmunten l'equip.
Sí, exacte. Més coses que ha dit Quique Càrcel, diu que amb la Champions, si es pensava ell que sabia alguna cosa, se n'ha donat compte que no sabia res, que era una competició molt i molt complicada, també molt i molt estressant, 2 partits per setmana, difícil de gestionar, i que això sí, li hagués agradat aconseguir més punts en aquesta competició, que la Lliga està prou bé, està prou content, no es poden queixar, que no van poder fitxar ni a l'estiu ni ara Eric García, perquè el Barça no el va deixar sortir, que a l'estiu tornaran a intentar el fitxatge del mitja punta noruec Nipan, que ja us vaig explicar aquí algun dia que el volien, veurem si acaba arribant o no, i que un cop s'hagin aconseguit els objectius d'aquesta temporada, intentaran ampliar el contracte de Mitchell, que acaba el 2026.
Una persona molt important pel projecte, és una persona que necessitem que se senti reconegut, estimat. Nosaltres ens agradaria molt el poder renovar. Una altra cosa és que ara estem enmig d'un procés, ell, lògicament, el que vol és intentar és salvar la categoria, crec que estem en una situació òptima per fer-ho, i una vegada això es aconsegueixi, doncs s'intentarà parlar i s'intentarà valorar aviam si es pot fer una renovació o no, i de moment estem tranquils.
Doncs tranquil·litat, com a mínim fins al 2026, una temporada i mitja encara de contracte a Mitchell, que evidentment pel bé del Girona esperem que s'allargui. Això per una banda, per l'altra, avui ha estat presentat Artur Melo.
Sí, no sé si l'heu vist en fotos de la presentació, molt mudat, molt elegant, amb un vestit blanc, somriure d'orella a orella, encara diu que entén el català del seu pas del Barça i arriba amb ganes de jugar ja, si pot ser de jugar ahir.
A nivell físic no tengo ninguna molestia, estoy bien, pero por supuesto que falta ritmo de juego, porque hace algunos meses que hice mi primer partido oficial. Por más que entrenes, jugar un partido es distinto de... O sea, puede entrenar lo que seas, pero jugar es jugar. Pero me encuentro muy bien. Yo, por mí, lo había dicho el míster. Ayer mismo podía estar jugando, pero claro, hay que hacer las cosas bien. Y hoy estoy a disposición del míster. A ver si puedo jugar ahora contra el Bilbao.
Ha estat una presentació amb la presència de públic, cosa que passa molt poques vegades aquí a Girona. Portarà el dorsal número 12, que això, opinió meva, no m'agrada gens, aquest del 12. No, és clar, eren... Sí. Entre el 12 i el 2. No sé quin haguessis triat tu, però qualsevol cas...
El 2, indiscutiblement.
Clar, el ser migcampista, el 2, tampoc queda gaire bé.
Sí, el 12 és una meravella. No? Mira, el 2, com Roberto, el jugador espanyol, que és davanter centre, es va trobar el 2, doncs el 2.
I aquell que va fotre el primer cens del Girona, aquell davanter del Lugo, en Caballero portava el 3, i era davanter centre.
Imagina't.
Bé, en qualsevol cas, arriba cedit fins a...
Ja no ha aterrat bé aquest noi, perquè al Solà no li agrada el dorsal. Ja no,
no anirem... Veurem com acaba, no? Si dona bones prestacions. Diu que sí, la cosa va bé en aquests 4 mesos. Es podria parlar de condicionat al futur. Ara Quique Cárcel també ha assegurat que amb el sou que cobra hores d'ara, doncs Artur Melo, és impossible que continuï a Girona. Ell diu que es veu encaixant el joc del Girona. Diu que ha vist molt partit, sobretot de la temporada passada, de l'equip de Mitchell, i que li anirà molt i molt bé aquest equip.
Antes de venir ja mirava... los partidos de Girona, y no es por hacer las pelotas al míster o a quien sea, que no, porque, o sea, es el fútbol que a mí me gusta, o sea, es un fútbol que con mucha posesión de balón, de jugadas conectadas con los jugadores, que a mí me encanta, y creo que, o sea, donde yo puedo sacar mi mejor versión, que es ese estilo de juego, ese estilo de fútbol.
Doncs és veritat,
fer les pelotes, sí.
Sí, és veritat que és un perfil de migcampista que el Girona no té, un perfil més tècnic, amb més capacitat de gestionar la pilota, però si li fa gaire les pelotes al míster jugarà poquet. Algú, ja sé que depèn molt del nivell físic que pugui tenir, que ell mateix ha reconegut que encara li falta. Veieu Artur triomfant al Girona?
El talent el té, no? La clau aquí és com està físicament.
Jo crec que tècnicament i d'entendre el joc no tinc cap dubte, però és de aquests jugadors a vegades que venen d'aquesta segona oportunitat o segona volta, és la gana i la mentalitat que venen. Això és la clau. L'altre ho té.
Home, n'hauria de tenir, perquè la Juve l'han tingut arraconat. Bueno. Si surt d'allà, precisament... Vaja, si ve aquí...
Si ve de vacances a la Costa Brava o si vols jugar...
Clar, però aquest tio ve aquí perdent un munt de calés. Si no tingués ganes de jugar a futbol, es quedava la Juventus i llestos. Vaja, és
l'edat que té de demostrar que torna a estar una mica actiu per l'elit, ara. No el veig fent els partits que feia l'Aleix García, ni molt menys.
És que
també és una altra cosa, no?
Aquest és el nivell.
L'Aleix García és més dinàmic, però l'Aleix García, hem parlat molt de Savinho, de Dobbic, sí. I l'Aleix García l'està trobant a faltar al Girona, però a base de...
I en Couto també.
Sí, doncs aquest també podria haver tornat, perquè em sembla que el Dortmund està jugant més o menys el que Artur a la Juventus.
Mira, el dimarts, el dilluns era la tarda aquí a Girona.
Sí, estava
per aquí a Girona. Veu, i algú us va pensar, home, mira, deu tornar. Però, és que...
Com, de quin color portava el cap?
No ho sé, ara no. Jo és que no ho vaig veure, però sí que és veritat que diuen que no està molt integrat al Borussia Dortmund, a Dortmund. I aquí, clar, com no vols estar integrat a Girona, si ets el millor
estat del món. Deu ser difícil venir de Girona integrar-te a Dortmund.
Sí. En fi, Solà, abraçada, gràcies.
Adeu.
Abans de deixar marxar el Gerard Tautet, el Sergi Soler i la Gemma Herrero, una mica de Perry Mason, Sonia Oleàrtola de nou...
Hola.
Per il·lustrar la tercera jornada del judici a Rubiales.
Sí, avui ha declarat l'entorn de Jennifer Hermoso. El germà de la futbolista ha explicat que la primera vegada que va poder parlar amb la seva germana al cap d'una estona de l'incident la va veure desubicada i enrabiada. Ha incidit molt en la pressió i les coaccions que llavors seleccionador Jorge Vilda els va fer a petició de Luis Rubiales durant el trajecte de tornada de Sydney a l'avió, perquè l'escala tècnica que havien de fer a Doha, Hermoso i Rubiales, gravessin un vídeo junts per treure ferro a la qüestió.
dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, que tenía ya una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien, que las puertas de la federación iban a estar abiertas, pero que si no, no se sabía qué podía pasar.
Això és la màfia, això, eh?
Sí, sí. Però és molt gros, a més, perquè ahir, bueno, el primer dia de judici, vaig sentir a la Jenny Hermoso que quan li van preguntar quina era la seva relació amb Jorge Vilda, ella va dir que era boníssima, que ella tenia una gran relació amb Jorge Vilda i que es va sentir molt, molt decebuda de la
que,
manca
que no
de...
Que no l'havia dit absolutament res.
Clar,
no?
que a ella no l'havia dit absolutament res i que com es portava bé amb ell, que estava molt decebuda. I no només que no li digués res, sinó que al seu germà li va dir lo de que ella ja era gran i que cuidadito con lo que hacía. O sea, menudos personajazos en la federación.
I sobretot perquè, clar...
El jutge ho està flipant bastant.
Vaya tela. El director de comunicació, el senyor este de la selección española, el Luis de la Fuente, que, o sea, està a esto de dir que no conec de res a Luis Rubiales.
I això d'acabar la presó, o sea, Rubiales, com continuï.
Lamentables. Són lamentables. I la màfia.
Les defenses han intentat posar en dubte el testimoni del germà per unes declaracions que va fer dies més tard, on negava que l'haguessin coaccionat, i ell s'ha justificat dient que va mentir per protegir a la seva germana. La futbolista del Madrid i de la selecció, Misa Rodríguez, també ha reiterat les pressions que va exercir Luis Rubiales perquè Jennifer Hermoso gravés el vídeo, tot i reconèixer que inicialment van trigar a donar-se de la magnitud del que havia passat.
Se bromeó hasta en el momento en el que Irene suelta un comentario de chicas, esto es muy serio, y ya en ningún momento se volvió a hacer ninguna broma de ello. Y como digo antes, creo que bajamos pulsaciones y sí sé que sentimos que era una cosa pues muy grave.
Rafael del Amo, ex responsable del futbol femení a la federació, també ha admès que van intentar pressionar Hermoso i que va ser el mateix Rubiales qui li va explicar amb ell els fets a l'avió i li va dir que el petó havia estat, segons Rubiales, de mutu acord.
Le dije que yo creo que esto se ha arreglado fácil, que era hablar con Jenny y pedir perdón. Y dijo, Rafa, pedir perdón, ¿no? Lo que estaba intentando llegar a acuerdo o presionar o hablar con Jenny, con los entornos, y yo le dije que a mí eso no me estaba gustando y no estaba de acuerdo con eso.
No, és molt més pràctic, en lloc de demanar perdó i reconèixer que l'has cagat, extorquia a tot el personal, germà, jugadora, en fi, Déu-n'hi-do, efectivament, com deia la Gemma, quin personal. Què més?
Només començar el judici, avui la defensa de Rubiales ha renunciat a la declaració de les filles de l'expresident, una prova que havien demanat ells mateixos i que estava prevista per dilluns que ve.
Doncs és em sembla una mesura intel·ligent. Perquè
jo ho sento per les seves filles, de veritat, perquè entre el que va dir a l'assemblea i quan vaig sentir que estarien en el judici, vaig pensar, pobres noies, o sigui, pobres noies. Quin psicòleg més gran van a tenir que...
Com a mínim, el tràngol del judici els hi ha estalviat. Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies al Gerard Tautet, al Sergi Soler i a la Gemma Herrero.
Un plaer.
Doncs, sí, per ser-hi, una pausa i hem de parlar del Sígol Badalona, que, vaja, no està gaire content amb la convivència amb el Llevant Badalona. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Sents això? Són els nostres 26.000 propietaris rebent l'avís que avui han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt fàcil. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, però fot-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julien i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama. Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
I thought I heard the old man say...
Això és una tortura.
No, anem a veure'ls si fes el possible perquè sí.
Creiem que podem fer que els llanci una discogràfica.
A més, són pescadors.
En el número 9, un títol nou a la llista. Els Fisherman's Friends.
Inspirada en una història real, Fisherman's Friends, a TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit després del Polònia, és la gran pel·lícula.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. We were all...
5 minuts i seran 3 quarts de 9 del vespre. El Sígol Badalona, el club històric i tradicional de futbol femení de Badalona, va emetre a les seves xarxes socials un comunicat on lamenta, expressa la seva profunda decepció, llegeixo literalment, davant la proposta presentada ahir pel govern municipal al ple de l'Ajuntament amb caràcter d'urgència. Aquesta decisió ha arribat sense cap comunicació institucional prèvia cap al nostre club, havent-nos assabentat d'elles per terceres persones, fet que posa en evidència una vegada més una greu manca de transparència i consideració cap a una entitat amb més de 3 dècades d'història a Badalona. Vaja, per resumir-ho, la qüestió és que l'Ajuntament de Badalona ha concedit un ajut al Llevant Badalona de 350.000 euros i, com ara llegíeu, el Sígol continua esperant des de 2021 l'ajut que reclama. Tinc en línia la presidenta del Sígol, la Soraya Chaui. Soraya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho he resumit bé o m'he deixat algun detall important?
No, ho has resumit bé. Sobretot sorpresa i falta de comunicació i transparència, que és l'única cosa que demanem. Al final, la decisió de l'Ajuntament, un Ajuntament amb majoria absoluta, és totalment lícita segons la seva decisió i pla polític que tenen a la ciutat de Badalona, però sí que trobem a faltar doncs, aquesta comunicació, no? aquest diàleg entre l'administració i un club que porta 31 anys d'història a la ciutat treballant per les nenes i saber una mica quin és el projecte de futur. Al final, la partida pressupostària o no, o el que signin o no amb un altre club, és decisió seva. Aquí nosaltres no podem dir res, com he dit abans, però sí que ens agradaria una mica més de confiança i de transparència en saber què ens espera a nosaltres en el futur. Tenim instal·lació, no tenim instal·lació, ficaran gespa natural, no la ficaran, tindrem més marge de creixement o no, perquè ara mateix tenim 300 jugadores pràcticament amb l'entitat, una entitat que ha reviscut i que no podem seguir creixent perquè no tenim encara espais, no ens podem organitzar, doncs volem una mica això, perquè estem ja al febrer. L'any passat a aquestes alçades vam demanar explicacions de si venia o no finalment al Llevant les Planes en aquell moment, i ens van dir que no, i a dia d'avui, doncs, amb 7 mesos d'existència a la ciutat, tenen les millors instal·lacions de la ciutat de Barcelona per practicar futbol i una de les millors aportacions econòmiques per part de l'Ajuntament.
Perquè des que el Llevant Badalona va arribar a Badalona, com s'ha gestionat la cohabitació respecte a les instal·lacions, Soraya?
Doncs fàcil. Elles en aquest cas tenen prioritat amb la justificació de que estan a primera divisió, la qual cosa doncs, és respectable, al final jugant a la màxima categoria estatal. Però tenen prioritat absolutament doncs, per jugar a l'estadi, tenen un vestidor bloquejat per elles a l'estadi municipal, que és el millor vestidor que hi ha, que abans era del Badalona, masculí. I nosaltres doncs, coexistim com podem, amb una bona relació amb el Badalona, he de dir, i amb una bona relació també amb els Dracs de futbol americà, que hem de recordar que també juguen Lliga Europea, i amb el Llevant pràcticament no tenim cap tipus de relació, ni bona ni dolenta, o sigui, pràcticament no tenim relació perquè no tenim aquesta interacció. La interacció la fa l'Ajuntament i, en aquest cas, amb el Badalona.
Pel que fa a la base, que si ho dic bé, no ho dic bé, em corregeixes, però seria la vostra raó de ser, l'afectació la consideres encara més important que no pas la de nivell de primer equip, per entendre'ns?
Sí, és que per nosaltres la prioritat són les nenes de la ciutat. És la nostra sorpresa. És a dir, amb un pressupost de 350.000 euros pots fer molts projectes per les nenes de la ciutat. Fa poc, en el ple municipal, la tinent alcalde Rosa de l'Amo ens nombra, nosaltres no la coneixem encara, no tenim el plaer de poder haver parlat amb ella, va dir que havien parlat amb nosaltres, que el Sigul havia perdut equips, el Sigul no ha perdut equips, tot el contrari, ha crescut amb equips i no creixem més perquè hem demanat més espai i se'ns ha dit que no ha sigut possible perquè hi ha més clubs i més entitats. Per nosaltres la preocupació és aquesta, és poder planificar futur, fins a quin punt nosaltres tindrem possibilitats de fer coses o no com a projecte, quin és el nostre paper dins de la ciutat de Badalona, tenint en compte que l'Ajuntament fa una aposta molt clara per al Llevant, i tenir una mica nosaltres la previsió de poder treballar a la ciutat.
És evident que l'aposta pel Llevant Badalona també demostra que hi ha un interès per fer créixer l'esport femení a Badalona, però com tu dius, vosaltres fa molts anys que hi treballeu. Clar, s'ha fet aquesta aposta per portar un equip de primera femenina allà, però clar, evidentment ara has de generar d'alguna manera la massa social, perquè no hi era el Llevant les Planes. I en canvi vosaltres ja hi éreu, potser hagués estat més senzill apostar directament per vosaltres. En cap moment es va plantejar dir, mira, el que volem fer és créixer un equip, però perquè tinguem un equip a primera i que tingui, diguem, amb un pressupost com el que ara li... Vaja, un pressupost, una subvenció com la que li facilita el Llevant Badalona, potser sí que teníeu més opcions, no? Més enllà de l'esport base,
Clar, no, aquesta és la nostra sorpresa. És a dir, nosaltres arribem fa pràcticament any i mig, no arriba. Nosaltres és la nostra primera temporada com a gestors d'aquest club i arribem bàsicament perquè aquest club desapareixia. O sigui, tenia una situació econòmica molt complicada, on l'Ajuntament era coneixedor d'aquesta situació complicada, el seu fundador, el Ricardo, ens truca i ens diu estic saturat, amb 72 anys que tinc, no puc més, no tinc recolzament, si us plau, veniu o tanco el club. I en aquell moment no va haver cap partida pressupostària amb caràcter d'urgència per ajudar que el club sobrevisquís. Llavors, aquí és el nostre neguit. Sí, és cert que han apostat pel futbol femení, és cert que ha vingut un equip de primera divisió, però com tu has ben dit, no té una relació a la ciutat de Badalona, ni considero que a curt termini la pugui tenir, més que res pel que dius, perquè al final el referent de la ciutat en futbol femení és el Sigul de Badalona, no som nosaltres, no és el fundador, és el club en si, la institució del club, igual que ho és la penya amb el bàsquet a Badalona.
Doncs la Soraya Chaui és la presidenta del Sigul Badalona, que ja veieu que sobreviu malgrat l'arribada del Llevant Badalona i malgrat el nul suport institucional per part de l'Ajuntament. Soraya, ànims i sort.
Moltes gràcies.
Farem una pausa i passarem del futbol al motor. Abans, al Palau, els últims segons del primer quart, mira, cistella del Barça, que guanya de 2, 28 a 26, insisteixo, al final del primer quart. Una pausa i motor.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Algunes persones pensaven que era impossible viure la sensació de conduir un SUV sense un SUV i va arribar l'Audi A3 All Street, un crossover únic. Pensaven que s'havia de triar entre elèctric o de combustió i va arribar l'A3 Sportback TFSIe híbrid endollable amb una autonomia elèctrica de fins a 142 km. No creus que és el moment de triar pensar com mai? Gama Audi A3 des de 220 euros al mes amb Easy Renting a 36 mesos. Entrada 9.203 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de març. Consulta les condicions a Audi.es.
Mundo Deportivo i One16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
M'encanta el picant.
Busquem el restaurant més picant del Baix Llobregat.
Aquesta sembla la xunga, no?
No, este és más picante.
Jo vull que la teva cara i les teves ulleres tinguin el mateix to.
Un got de llet, sisplau.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En motor, ja tenim aquí, com qui diu, falta menys d'un mes perquè torni al Mundial de MotoGP i avui, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Hem assistit a la primera jornada dels primers tests oficials de la temporada, els que tradicionalment es fan a Sepang, i a Marc Márquez, amb la nova Ducati, li ha anat més que bé.
Home, li ha anat bé perquè ha fet el segon millor temps, just al darrere del seu germà Àlex, just al darrere de Fabio Quartararo amb la Yamaha, que ha estat el més ràpid, podríem dir que és una sorpresa, entre altres coses, perquè ja sabem com està Yamaha, però Yamaha està treballant bé. Jo no crec que siguin capaços d'arribar al nivell de les Ducati. El temps de Fabio Quartararo és un segon dues dècimes per sobre del rècord absolut de la pista, que no estaria gens malament, i m'agradaria dir-te que ha estat un dia normal de test de Sepang de pretemporada, però no ha estat un dia normal perquè el campió del món se'ns ha trencat, i no només el campió del món, s'han trencat dos pilots més. Jorge Martín, ara mateix és en un hospital a 6 quilòmetres de Sepang en observació, perquè també ha tingut un cop al cap, per tant el protocol diu 24 hores d'observació, i després se'n va volant, entenc, cap a Barcelona per operar-se de Xeus, això t'ho estic dient jo. Lesió, fractura a la mà dreta i fractura al peu esquerre, i dubte pels testos de Tailàndia de la setmana que ve, és a dir, que s'estaria perdent pràcticament, o estaria en risc de perdre's tota la pretemporada 2025. Per tant, fumut per ell. Di Gian Antonio perquè és important, perquè és la tercera Ducati oficial. I aquest home, que l'any passat ja es va perdre dues curses de final de temporada per operar-se d'un problema d'una luxació a l'espatlla esquerra per poder arribar en aquest test, avui s'ha trencat la clavícula esquerra. Per tant, se'n va a Itàlia i supera. Jo crec que amb la clavícula trencada podria estar a Tailàndia perfectament. Això és el que jo penso. I després Raúl Fernández, que també es dona la circumstància que és un segon pilot Aprilia, com és Martín, i que també ha tingut un accident i ja està volant cap a Barcelona per operar-se, i jo ho entenc que a la clínica de Xeus. A banda d'això, doncs, podem sentir Marc Márquez, perquè ha fet unes declaracions que sobten una mica.
Pues I'm more concentrated on the engine, and tomorrow we will see. Still now they need to analyze everything because we had a few problems there, but
ell diu que han tingut problemes avui en el motor, que s'han centrat sobretot en el motor, i després diu, entenc per què Ducati té la millor moto de la graella, perquè quan ens sorgeixen els problemes, aquests tios són molt bons, no es posen nerviosos i troben el què, i després diu, per al segon dia seguirem amb el pla d'acostar-nos als pilots més ràpids, i dius, home, però si tu has estat el més ràpid per 51 mil·lèsimes de Fabio Quartararo. Però sí que és veritat que el que sí que hem vist avui, és a dir, la foto d'avui a Ducati, és un Marc Márquez i un Pecco Bagnaia que quan fan els seus stints baixen de la moto i treballen plegats i parlen plegats amb els enginyers, i que això és una feina totalment d'equip, i que, mira, per la raó que sigui, doncs avui han tingut un problema, però hagin tingut o no un problema, resulta que la millor Ducati ha estat la de Marc Márquez, per davant del seu germà Àlex Márquez, que té una moto, que és la Ducati 24, que sabem que és campiona del món, i a més és una moto que ja es va demostrar que era superfiable.
Doncs és zero significatiu, i ja ens diu el Damià que treballen en equip, però el primer 10 Busguard, Márquez, ha estat més ràpid i ha estat, per tant, per davant del seu company Bagnaia.
Sí, Pecco a un segon i mig de Márquez, però és que això, és a dir, el dia d'avui tampoc no té res.
Cap rellevància, no res. Però vaja, si es manté així tota la temporada estarem encantats de la vida. Damià, gràcies.
Adeu.
del Mundial de Velocitat al Mundial de Trial, concretament el femení. Aquest cap de setmana, com sabeu, es va disputar a Barcelona el Trial Ciutat de Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb victòria de Toni Bou en categoria masculina i amb victòria de la Berta Avellan en categoria femenina. Hola, Berta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, perquè m'imagino que guanyar a casa, tot i que ja ho havies fet l'any passat, ha de ser especial.
Sí, super especial. El Palau Sant Jordi és impressionant, i guanyar allà encara bé.
Berta, aquest any no té categoria de mundial, per dir-ho així, perquè només seran tres curses, la del Sant Jordi, la setmana vinent a Noruega i després a Estònia, però a poc va creixent una llavor de mundial indoor femení que ja era hora.
Sí, la veritat que hi hagi tres proves ja compta com un campionat, i bueno, fa cinc anys no hi havia ni trial indoor, així que supercontenta de poder formar part d'aquest campionat, i esperem que a la llarga hi hagin més proves.
Parlem d'aquesta gènesi de Mundial Femení Indoor. Evidentment, a l'aire lliure sí que n'hi ha. L'any passat vas estar a prop del títol, però finalment se'l va endur la mítica Emma Bristow. Aquest any, amb la retirada de Bristow, em diu el Dami Aguilar que ets la clara aspirant, la clara favorita. No sé si ho veus així.
Sí, hi ha molta gent que diu el mateix, i tant de bo que sí. Jo seguiré treballant i competint com si fos l'Emma, i totes les rivals de baix també són molt fortes, totes tenim moltes ganes de guanyar, així que tocarà donar el 100%.
Escolta'm, ja sé que no és ben bé... Vaja, no és la teva disciplina, però fa uns dies la Mireia Badia, la campiona del món d'enduro, va anunciar que es retirava, tot i estar en possessió del títol, perquè deia que la falta d'interès mediàtic i de públic li dificultava accedir a patrocinadors, i per tant, vaja, que no li sortia a compte continuar sent corredora d'enduro. És el teu cas o trobes més facilitats en el món del trial?
No, sí que és veritat que quan vaig entrar, que la Mireia ho deixava, bueno, ja m'ho esperava, perquè sé que no ha sigut un any fàcil per ella, i porta molt temps lluitant per un sou i per tenir ajudes, i no les té, inclús guanyant el Mundial, que s'hagi de retirar. La veritat que és ridícul, i a mi em fa molta ràbia, però jo tinc la sort de que el trial potser es veu una mica més, les marques al trial femení no l'ajuden, però jo m'he intentat buscar una mica la vida, i entre sponsors i així doncs puc anar tirant, i bueno, doncs això, tinc la sort de poder anar tirant, però és molt difícil, i al final, com no ho tinguis com una mica d'inversió, moltes ho deixen per falta d'ajudes.
Perquè, Berta, en el teu cas, et surt a compte com per poder viure d'això, o simplement cobreixes despeses?
Per ara cobreixo despeses, i a final d'any, depèn de les posicions, encara aconsegueixo alguna cosa, però per viure un temps, la veritat que no.
Doncs aquesta és l'experiència de la Berta Avellan, guanyadora del trial indoor Ciutat de Barcelona, i esperem que aquest any ja campiona del món de trial. Berta, gràcies i sort.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
Dos minuts mal comptats i acabem. Abans, al camp d'esports de Lleida, Isaac Vilalta, s'ha acabat l'AM Barça.
S'acaba ara amb victòria del Barça. Victòria clara, AM 0, Barça 6. Les Blaugrana han marcat 4 en aquesta segona meitat. El Barça jugarà la final de la Copa Catalunya en un dia en què el guanyador és el futbol català. Pràcticament 14.000 aficionats aquí al camp d'esports de Lleida.
I tant que sí. Una festassa pel futbol femení, i en concret per l'afició al futbol de Lleida. Isaac, gràcies.
Adeu.
Sònia, remato.
Tenim esport en joc al Palau, a l'Eurolliga. El Barça està guanyant de 4 al Maccabi. Barça 33, Maccabi 29. El segon quart encara aquest partit, 6 minuts 30 per arribar al descans. El Manresa està jugant a la Lliga de Campions de la FIBA, la Champions. Manresa guanya de 4 ara mateix al Tenerife. Manresa 17, Tenerife 13, aquí encara el primer quart. I recordem que també jugava la penya, encara que aquí un partit intranscendent, a l'Eurocup. La penya està guanyant de 7, 26-19 al segon quart davant el Başakşehir. I al marge tenim partit en joc de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta, que està visitant la piscina del vigent campió, el Ferencváros hongarès, que de moment està fent valer el seu el pronòstic de favorit 17-8, és a dir, de nou ara mateix guanyen els hongaresos al Barceloneta. Tant de bo es pugui acostar al marcador, però aquesta és la situació. I recordem que aquest nit, aquest vespre, ara a les 9, comença el partit de quarts de final de la Copa del Rei entre el Leganés i el Real Madrid.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Xavi Vall al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 en versió semi-reduïda, en versió taloners de la TDT del València-Barça de Copa. Fins aleshores, feu molta bondat. Sergio, avui a Leganés, nou show del bar.
La ignorància és muy atrevida, ¿no?